Molt bé. Les afes i les ampes ens han convidat a xocolatada, que tenen a fora, però com vostès comprendran, no ens podem aixecar i anar a prendre xocolata, cosa que estaria molt i molt bé per fer uns minutets de descans. En qualsevol cas, ara passaríem a la moció número 22, moció dels grups municipals...
Senyora alcaldessa, sí, per una qüestió d'ordre. Fem la proposta, el nostre grup fa la proposta de la discussió de la moció 22, 23 i 24 de manera conjunta. Al tractar-se tot d'un revolutum dels diferents aspectes del procés, doncs, bueno, igual seria convenient esmerçar doncs, aquest temps. Gràcies.
Perquè no ho ha comentat a la Junta de Portaveus? Podria haver comentat a la Junta de Portaveus, no?
Li comento ara per una qüestió d'ordre, perquè he vist l'ordre i...
Sap què passa? Que jo sí que hi veig matisos entre uns i els altres. Jo, no sé, és que per mi l'absolució dels presos polítics no és un revolutum i per tant m'agradaria parlar-ne de manera detallada. Sí? Farem
bueno,
per separat.
Jo he fet la proposta, vostès.
Com que és decisió meva, si els hi sembla, doncs la farem per separat. Moció de part dels grups municipals Ciutadans i PP per la celebració del 40è aniversari de la Constitució espanyola. Té la paraula... Qui té la paraula? El senyor Blázquez.
Muy buenas tardes de nuevo. Traemos hoy a este pleno una moción para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución española. La denominada Carta Magna, que tal y como dice la moción, ha supuesto el mayor periodo de paz, prosperidad económica y desarrollo social de España en toda su historia. En este sentido, solo desde el desconocimiento o la ingratitud se puede menospreciar el valor de la Constitución y la de este periodo. Por lo tanto, esta moción merecería, por supuesto, así lo esperamos, ser votada favorablemente por este pleno, aunque mucho me temo, por desgracia, a veces la irresponsabilidad política le pueda a algunas formaciones. Igualmente, creo que es de recibo comentar algunas virtudes de la referida Constitución. En primer lugar, y como he dicho anteriormente, ha supuesto la base para el periodo de mayor desarrollo económico y social de España en toda su historia. Además, ha sido este un periodo de paz donde nuestro país ha vuelto a formar parte intrínseca de Europa. Geográficamente siempre hemos sido Europa, pero ha sido en estas décadas donde hemos estrechado lazos con nuestros países vecinos. En segundo lugar, y lo digo en alusión a algunas formaciones aquí presentes, lo digo con respeto, pero creo que adolecen de frágil memoria y anticipándome a lo que vayan a decir, la Constitución ha sido el paraguas en el cual se ha desarrollado el Estatut d'Autonomia de Cataluña, dotándonos de competencias propias y de un autogobierno ambicioso. Después de la dictadura y bajo esta Constitución y este Estatut, se ha recuperado la lengua catalana también y creo que ello está fuera de discusión. Habrá quien pretenda erróneamente menospreciar hoy esta Constitución, seguramente por parte del nacionalismo, falseando, en mi opinión, la historia, obviando, por ejemplo, que dos de los padres de la Constitución, uno de ellos ya tristemente fallecido, eran catalanes y, además, podríamos decir que son todavía a día de hoy referentes en cuanto al catalanismo, ya sea de izquierdas o de derechas, obviando también que aproximadamente el 90% de los catalanes votó sí a la Constitución. En primer lugar, hay que resaltar que en este periodo se han puesto las bases del estado de bienestar actual. Tan solo un dato, y es que España lidera, junto con Japón, el ranking de países donde... mejorable, ampliamente. Todos somos conscientes, pero ello no debería quitar valor al camino recorrido en todos estos años. Y en cuarto y último lugar, decir que la Constitución puede y debe ser reformada. Se trata de un ser vivo, por decirlo metafóricamente, y no debería entenderse como algo inalterable en modo alguno, sino dinámico. Pero está claro que para su reforma se precisan amplios consensos y creemos que ello es lógico, razonable y, desde luego, recomendable. Acabo ya y sin que no me quiero alargar más. Es por todo ello que nuestro grupo ha presentado esta moción en este pleno municipal y, por consiguiente, la votará favorablemente, esperando, la esperanza siempre es lo último que se pierde, eso es lo que dicen por lo menos, que también lo hagan el resto de los grupos. Muchas gracias.
Per part del Partit Popular, el senyor Benejam.
Gràcies, senyora alcaldessa. El poble espanyol va decidir el 1978 que la monarquia parlamentària fos la forma política de l'estat espanyol i tenim una democràcia parlamentària constitucional com a la resta d'Occident. L'estat de dret ens empara a tots perquè neix de la voluntat sobirana. Recordar que a Catalunya es va votar majoritàriament la Constitució, més del 90% del vot a favor. La Constitució va suposar a Catalunya i als ajuntaments la major quota d'autogovern i el repartiment competencial entre l'Estat, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. I perquè hi va haver un gran acord que cal corroborar i homenatjar. Complir la Constitució és la millor manera de respectar la democràcia. Estem convençuts de la vigència dels valors de la Constitució: la concòrdia, la unitat, la pluralitat, el consens, la llibertat, la igualtat i la solidaritat són valors que segueixen tenint plena validesa. La Constitució espanyola ens va permetre passar d'un país econòmica i socialment deficitari a una democràcia consolidada a l'avantguarda dels reconeixements i garantia dels drets i llibertats. Continua sent el millor marc per afrontar un futur en comú de llibertat, benestar i prosperitat. És de tots i és per tothom, i no es pot qüestionar la seva vigència sense cap fonament. I, per sobre de tot, garanteix els mateixos drets als ciutadans, un estat de dret que funciona sobre la base d'uns bons principis democràtics. I ara és el moment de reivindicar-la més que mai. Les reformes que Espanya necessita han d'afrontar-se amb lleialtat institucional, sense necessitat de rectificar el nucli de les decisions fonamentals adoptades al 1978. La unitat de la nació espanyola és un principi constitucional sobre el qual s'assenta el nostre benestar. Els desafiaments territorials i els reptes de futur només tenen resposta dintre d'una estabilitat en el marc de convivència comú, que per sobre de tot exigeix respecte a la llei. És per aquest motiu que presentem aquesta proposta per tal que hi hagi un gran acord per part de tots a l'hora de corroborar i homenatjar la Constitució. Considerem que per part de l'Ajuntament de Sant Cugat caldria commemorar-la a nivell institucional i establir una periodificació d'aquesta commemoració anual i fer-ho amb els actes institucionals, la simbologia i el protocol que corresponen i refermar aquest compromís. I volem la seva commemoració perquè la Constitució ha permès un gran període d'estabilitat política i un marc de convivència com no s'havia tingut mai. Gràcies.
Si els grups que vulguin intervenir, senyor De Franc.
Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, una Constitución que es un avance para lo que hubo anteriormente. Está de más aquí recordar que se salía de una dictadura de manual, pero creo que en todo el planeta se están reveyendo las constituciones, están habiendo verdaderas olas de nuevo constitucionalismo para volver a mirar, volver a actualizar las constituciones. No es lo mismo una constitución hecha en el 78-79, que una constitución en el 2018. O sea, cuando parece que una banalidad lo que voy a decir, pero es que no había ni internet en ese tiempo, ¿no? Una constitución tiene que ser una cuestión muy viva, como ya se lo he dicho aquí, y sería bueno hacerla ahora que no estás bajo la estricta mirada de los golpistas militares que sometieron a este país el 23F, y que ahora mismo ya no está bajo ese o no pareces estar bajo ese chantaje, y sería un buen momento para reverla, para remirarla. Poner cosas que en otras constituciones ya se están haciendo, como son los derechos de la naturaleza, como los derechos a la ciudadanía universal, o cumplir verdaderamente cosas que ya están en la Constitución española, como es el artículo 47, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y también que impedirán la especulación. Por ejemplo, claro, o sea, ¿de qué nos sirve tener una Constitución? ¿De qué nos sirve estarla reformando? ¿De qué nos sirve imponerla por la fuerza o por la bondad si después no cumplimos cuestiones básicas de esta Constitución? También la reforma de algunos artículos necesarios, como el artículo 15, no el 155, sino el 15, quítenle un 5, que dice que todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Hasta ahí, perfecto, yo creo que todos lo asumimos. Dice, queda abolida la pena de muerte, salvo la que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. O sea, a mí me da un poquito de preocupación al final qué vamos a entender como tiempo de guerra en algún momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, bajo la capucha de la Unión Europea o del contexto 2018, yo creo que, por ejemplo, este último renglón debería ser sobre el todo, debería ser eliminado. Bueno, les decía que si esta moción, yo creo que se hace con yo entiendo la lógica con la que se hace, pero si hubiera sido un plantear el conocimiento de la Constitución para ver qué cambios podemos ya comenzar a implementar o qué nuevos modelos podemos comenzar a encajar y salir del inmovilismo de lo que muchos llaman el inmovilismo del 79, yo creo que hubiera podido votarla a favor o abstenerme, pero en este caso la votaré en contra. Muchas gracias.
Per part del Partit Socialista, el senyor Soler.
Sí, senyor Soler. Sí. Bona tarda. Veient aquesta moció, els que tenim una certa edat, ara estava mirant i estava buscant la lletra de la cançó de la Trinca de la Constitució. Jo crec que la podríem recuperar. Bueno, segurament alguns de la sala no saben ni qui és la Trinca. Però deia coses molt curioses que possiblement faria una paròdia d'aquesta moció. Ja saben quin és el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya, que és la reforma de la Constitució i avançar cap a un estat federal, vertebrat i, a més, doncs, solidari i doncs, amb un fons de finançament just, amb una ordinalitat respecte a la resta de l'Estat, etcètera, etcètera. Bé, em sembla que ho hem repetit no sé quantes vegades. Però és una Constitució vella, és una Constitució, ho he dit, que s'ha de reformar. És una Constitució que ni tan sols aquest regidor ha pogut votar perquè era tan jove que s'ha votat. Només s'ha reformat dues vegades, em recordaran alguns companys amb nocturnitat i alevosia per una demanda de la Comissió Europea, però més enllà d'això, és una Constitució que no ha tingut una revisió profunda dels seus paràmetres, ho deia el Dimitri, ni tan sols internet, però que ni tan sols les comunitats autònomes estan reconegudes a la Constitució i, per tant, jo deixa'm dir, no diré que és una Constitució que està obsoleta, però que sí que necessita un bon restyling. Sí que necessita un bon restyling. Les democràcies més avançades no tenen por a reformar la seva Constitució, no són inamovibles. L'adequen i l'actualitzen en funció del que avança la societat. Aquesta és una moció, diguem, que no està portada perquè sí, sinó està posada, o bé perquè tenim dintre de poc el pont de la Constitució i així ens hi podem sumar, o bé doncs perquè així d'aquesta manera avivem una mica a mica el debat i els progressos que s'estan fent a través del govern de l'Estat doncs queden amagats en aquest plenari municipal. Està bé, però a mi m'agradaria saber si vostès farien aquesta mateixa moció però en comptes de posar-li Constitució l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I ens faríem una juguesca. Estic segur, em diran que sí, estic segur que ni molts de vostès saben quan va ser el referèndum, la data exacta del referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Perquè no ho celebrem. No ho celebrem. Ara mirin a internet, vagin a agafen els telèfons, diran, jo sí que ho sabia. Bueno, ja els hi dic, 18 de juny de l'any 2006 va ser quan es va fer el referèndum de l'Estatut d'Autonomia. I també va ser referendat pel poble de Catalunya. I oi, el Partit Popular el va portar davant del Tribunal Constitucional. Per tant, encara que fos votat per la majoria com la Constitució, doncs vostès el van portar al Tribunal Constitucional i ara doncs, són molt constitucionalistes. A mi ja m'està bé que aquesta guerra que tenen vostès i Ciutadans de veure qui és més constitucionalista i en mig camí a veure si el Partit dels Socialistes en pot sortir esquilat de tot aquest debat. Doncs miri, Partit dels Socialistes de Catalunya aporta solucions i no confrontacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Gutiérrez.
Ai. Bé, jo crec que al meu espai polític creiem que l'actual Constitució no serveix tal com està redactada, que s'hauria de canviar, que s'hauria de canviar amb urgència, a més, i és per això que no desvetllo res si dic que votarem en contra d'aquesta moció. Que, bé, més que celebrar-la, com dic, doncs el que hem de fer és reformar-la i superar-la. La societat ha evolucionat, ho han dit els companys que m'han precedit, ha evolucionat molt i la nostra Constitució no ho ha fet. Tenim una Constitució que és analfabeta digital. No? Diuen que no? solament he reformat en dues ocasions, no? Però la qüestió és que no s'ha reformat en aquelles coses importants en relació al funcionament de la nostra societat. Per exemple, doncs, seguim tenint un text amb llenguatge masclista, amb llenguatge no inclusiu, seguim tenint una Constitució que parla de molts drets i molt interessants, però que no parla, per exemple, de la qüestió de la protecció de dades, que ara mateix és una cosa importantíssima a les nostres vides. I, a més, és un text que dona forma i dona pes al model d'Estat i a la monarquia, no? al model de les autonomies. Un model, l'estat de les autonomies, que s'ha vist insuficient, que hem de superar i que jo crec que la majoria dels partits polítics que avui estem representats en aquest ple compartim que no és el millor model i, a més, doncs, una monarquia que és la que té menys suport de la ciutadania de tota Europa. Però bueno, això en parlarem després en una altra moció. És greu que es defensi amb tanta vehemència una Constitució en general i no es faci doncs, de la seva totalitat, perquè hi ha drets, com per exemple el dret a l'habitatge, que posem sempre d'exemple, que encara, malgrat la Constitució marca clar doncs, quin és el dret de la ciutadania de cara al dret a l'habitatge digne, doncs, encara no s'ha desenvolupat. Jo crec que és important no sacralitzar els textos, no sacralitzar molt menys el text constitucional. Crec que és important fer-ne crítica. És cert que durant molt de temps ens ha permès un període de drets i llibertats molt ampli al nostre país, però això no vol dir que 40 anys després no ens puguem plantejar i amb urgència el fet de reformar-les. Per això que, com deia abans, nosaltres, més que celebrar-la, apostem per reformar-la, per superar-la i per això votarem que no.
Moltes gràcies. Per part del grup d'Esquerra, el senyor Eric Gómez.
Gràcies. Bé, jo m'he llegit la moció detalladament, no sorprendré ningú, nosaltres hi votarem en contra. I votarem en contra no només perquè estiguem en contra de la Constitució espanyola, i així ho hem dit reiteradament, cada cop que se'n fa no, la farem el seu aniversari, sinó perquè, a més, jo llegint-la tinc la sensació que el que ens demanen, que adoctrinem els nens i les nenes, que fem activitats dirigides als escolars, als centres educatius, per adoctrinar-los sobre les bondats d'una Constitució en la que, de fet, la majoria de població d'aquesta ciutat i d'aquest país doncs, no reconeix com a pròpia una Constitució, a més, que, conseqüentment, amb què no reconeixem com a pròpia la majoria doncs, de la ciutadania i d'aquest consistori, doncs, això que els agrada tant a vostès, que és estalviar diner públic, doncs, no creiem necessari que haguem d'esmerçar ni un euro públic en adoctrinar els nostres nens i nenes a l'escola pública sobre aquesta Constitució. La majoria de ciutadans d'aquest país, jo mateix, no vam votar aquesta Constitució. No la vam votar. I per tant, aquest suposat doncs, reconeixement que té per haver estat votat en cert moment en què el que es va fer va ser robar als meus avis i als meus pares no? el dret a decidir si volien la legalitat republicana arrabassada per les armes o si el que volien era la monarquia patrocinada per un dels genocides més bèsties doncs, de la nostra història contemporània, doncs, després d'arrabassar-los aquest dret, ens diuen doncs, que com que té un cert suport, doncs, la Constitució ara resulta que l'hem de celebrar. Bé, el que sí que sabem és que l'1 d'octubre vam intentar que la ciutadania d'aquest país votés si volia aquesta Constitució o si volia una nova Constitució catalana. I la resposta d'aquests constitucionalistes que avui ens diuen que hem de celebrar doncs, les glòries d'aquesta Constitució va ser la violència per imposar-nos per la força la Constitució espanyola que avui ens diuen que celebrem. Home... Ara, tot i així, jo sí que he tingut un punt de dubte sobre si havíem de fer activitats dirigides als escolars per tal de per tal de donar-la a conèixer. Perquè potser sí que estaria bé fer una mica de pedagogia, no? I explicar doncs, quines són les bondats d'aquesta Constitució. Potser l'article 3 de la Constitució, que estableix la supremacia de la llengua castellana per sobre de totes les altres, a les quals ni tan sols menciona, ni tan sols la llengua catalana surt mencionada a la Constitució espanyola. O l'article 8, no, que parla que estableix l'exèrcit com a instrument de política interna per tal de garantir la integritat territorial de l'Estat. És a dir, hem de celebrar que es pugui fer servir l'exèrcit contra la pròpia població que vol exercir el dret a l'autodeterminació. De veritat que això ho hem de celebrar. O l'article 15, que abans feien referència, on estableix que és possible la pena de mort a l'Estat espanyol. Home, nosaltres no creiem que sigui un motiu. O el títol segon sencer, la corona. La corona, la monarquia, com deia abans, nosaltres som un partit republicà, per tant a ningú sorprendrem, no? que hi estiguem en contra. Una monarquia que a més és una monarquia, ja de per si, evidentment, la monarquia és injusta, però a més és que és masclista, perquè resulta que la línia successòria ha de ser preeminent la de l'home a la de la dona. Sort que de moment sembla que només hi ha hagut dues princeses i no ha nascut encara un baró, perquè si no tindríem un problema. No? I després, clar, hauríem de parlar ja de l'article 135, prioritat de pagament del deute per sobre dels drets socials. Això ni tan sols ho van votar, veus? No ho van votar, gent que hi ha aquí a la sala, això directament els hi van modificar, i quan alguns van demanar que passés per les urnes ens van dir que no calia, home. Per tant, o l'article 145, que prohibeix la Federació de Comunitats Autònomes i, per tant, la impossibilitat dels països catalans d'integrar-se com a unitat territorial a l'Estat espanyol. Sí que ho permeten per Euskal Herria, per la Porta del Darrere, mitjançant una disposició addicional, però els països catalans ja d'entrada, perquè és l'únic motiu pel qual es preveu aquest article, ja es va preveure que de països catalans ni parlar-ne. I ja no parlem de l'article 155, que permet que per la majoria del Senat puguin, quan els interessi, suspendre la Generalitat, una Generalitat que, per cert, va ser restituïda abans de l'aprovació de la Constitució espanyola. Per tant, en aquest context, no, nosaltres el que no farem és donar suport a l'Atado y bien atado del Francisco Franco, quan l'any 1969, després d'anomenar Juan Carlos de Borbón, doncs, successor, títol de rei, doncs nosaltres ara no celebrarem l'Atado y bien atado del franquisme, i per tant, evidentment, votarem que no a cap mena de celebració per aquests 40 anys de Constitució espanyola. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, el senyor Ignasi Bea.
Bé, a nosaltres ens sembla perfecte que els grups proposants professin aquest amor gens ocult per la Constitució espanyola, de debò estan al seu dret. Deixin-nos dir també que nosaltres creiem que en aquest cas, fins i tot per ser vostès, s'han passat de frenada, perquè la moció és una mica... Ostres. Fan afirmacions com qualifiquen vostès d'indudable éxito, que sento firmament un estat democràtico, període de paz i progreso que suposa la transició. Nosaltres no compartim aquestes afirmacions en absolut. El tema d'èxit és relatiu, cadascú té la visió que té, per tant, aquí, mire, si vostès creuen que és un èxit, d'acord. Tema de democràcia, clar, tenim concepcions diametralment oposades de què vol dir democràcia. Per nosaltres vivim en una plutocràcia, on manen els poderosos, i de democràcia, o sigui, de govern de la gent, zero, a l'estat espanyol i arreu, a la majoria de països. I després, de període de pau, doncs això està refuta empíricament amb les dades que en el període de transició del qual parlen, com a època de pau, hi havia entre 500 i 600 víctimes de la violència política, de tots els colors polítics, inclòs les forces de seguretat de l'Estat, com per exemple el cas de la gent que va morir assassinada a Vitòria en una vaga. El senyor Fraga estava per allà manegant els fils. No creiem que estiguem de cap manera en la pantalla de reformar la Constitució. Nosaltres, a diferència d'alguns dels grups que m'han precedit, nosaltres creiem que aquesta Constitució, es deia que molta gent no l'havia votat, a dia d'avui, de la gent viva a l'estat espanyol, ni dues de cada 10 persones van votar-hi afirmativament. Ni dues de cada 10. Perquè la gent que va néixer més tard del 1960 no va poder votar-ho, però de la gent que podia votar-ho no tothom la va votar, i no tothom que la va votar ho va fer afirmativament. Per tant, és una Constitució vella. I algú, sempre quan traiem aquest argument, la gent diu que hi ha constitucions més velles, com les dels Estats Units, no perquè els Estats Units per mi no sigui un referent, on la seva Constitució permeten portar armes i que dos per tres estan fotent escabatxines, sinó perquè la nostra va ser aprovada en un context molt determinat. La gent escollia superar un escenari guerra civilista amb l'amenaça de l'exèrcit sobre taula, com després veure el cop d'estat del 23F, per tant, no tenia massa on escollir la gent i per això ens van passar aquest totum revolutum, que era la Constitució espanyola, on de cop es colava la monarquia i mil altres històries. Una Constitució volgudament rígida, jo quan vaig entrar a estudiar polítiques, a dret constitucional, el primer que ens van dir és que la Constitució espanyola és volgudament tancada i és una de les més tancades. El procediment per reformar-la és excessivament complex, tret d'aquelles coses que beneficien els poderosos, com l'article 135, reformat amb nocturnitat pels dos partits majoritaris de l'estat espanyol, amb unes conseqüències molt greus, i en aquest cas la Constitució espanyola es va poder reformar. Una Constitució per més inri que es va fer sense un cens oficial, això se sap poc, però no hi havia cens oficial, amb moltes irregularitats, un mes abans es va canviar, es va dir que la gent no calia que tinguessin 21 anys, que en aquella edat, en aquella època era la majoria d'edat, els de 18, al cens hi havia un milió més de persones de les que vivien realment, com en èpoques del torn dinàstic, en què votaven morts i fins i tot mascotes a vegades, i això un editorial del País, diari gens sospitós de bolxevisme, com nosaltres que sí que ho som, evidentment, i que per tant les nostres cèl·lules queden impugnades, el dia següent de l'aprovació de la Constitució ja ho deia, sense cens oficial, molt greu això i moltes irregularitats. I el context que parlava d'amenaça. Vostès parlen, i aquí sí que em poso més seriós, perquè vostès proposen una campanya que es diu 40 anys de Constitució, 40 anys de progreso i democràcia. A nosaltres, a dia d'avui, el poble català, crec que el record més immediat que té la Constitució és l'article 155, que ha portat una repressió brutal, que tenim gent a la presó. Ens sembla una provocació, aquesta campanya. Una provocació, vostè parlava d'irresponsabilitat abans, vostès són uns grans piròmens i uns grans irresponsables proposant aquesta campanya a dia d'avui. Avui esperem que se'ls voti en contra aquesta moció, però és una provocació que ens sembla de molt baix to, la veritat. No tenim res a celebrar, nosaltres el que, des de la CUP i molts altres grups, pensem que el que hem d'engegar és un procés constituent per sotmetre a tots els temes que afecten la població, no una Constitució que, malgrat reconèixer drets com l'habitatge o la feina digna, no ho compleix. Per tant, els drets i les coses bones que tindria són paper mullat, i les altres coses doncs, les canviem a conveniència. Quan els poderosos ho diuen, ho canviem, i quan una majoria de la societat catalana vol canviar-ho, doncs no, i fan uns procediments que són impossibles. Finalment, perquè no tots siguin coses dolentes, hi ha coses bones a la Constitució, no totes les edicions, però determinades edicions tenen un paper a la vegada suau i francament absorbent.
Per part del Partit Demòcrata, la senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres ja vam anunciar el nostre vot negatiu a la comissió informativa i una mica com recollint totes les intervencions o sumant-m'hi a moltes de les intervencions. La veritat, amb tot el dret, evidentment, només faltaria que vostès tenen a presentar mocions del que creguin convenient. Però sí que ens va cridar almenys el nostre grup una mica l'estranyesa, no?, d'aquesta moció, molt bé emparat amb el 40 aniversari, però realment se'ns feia difícil, vas llegint, i té un to molt jovial, molt festiu, molt de celebració, molt de vinga, i aprenem una mica que almenys a nosaltres és el que més ens va sobtar, no?, que vostès portin al ple avui doncs, aquesta moció, quan saben, a més, que igual m'equivoco, però crec que no s'aprovarà amb aquest to jovial, una mica acabant de sortir doncs, la condemna dels presos polítics, el 155 que ha comentat el senyor Bea, no? Podent reconèixer les coses bones que pot haver tingut en un moment puntual que hi havia una dictadura i es sortia d'una guerra. Però avui em sumaria, no?, els comentaris de tots, potser reformar, però fer aquesta campanya jubilosa, que és tan alegre la moció, tal com l'han escrit, que la veritat fereix una mica, fereix. A mi, a nosaltres almenys, ens ha ferit aquest tot, no?, que potser en unes altres circumstàncies on tots ens poguéssim sentir dins d'una normalitat seria diferent, però és que com no és el cas, doncs no puc afegir més del que han dit i, com ja he dit, votarem en contra. Gràcies.
Bé, doncs, senyor De Franc, breument, sisplau.
Solo una cuestión.
Val. Senyor...
Per què no?
No.
Un momentet, sisplau. Rèplica, senyor Blázquez? Ara. Després, senyor, vostè, senyor De Franc i senyor Benejam.
Sí, el ánimo de la moción no es, no es que sea festivo, es simplemente reconocer algo que durante los últimos 40 años nos ha funcionado y si tenemos un poco de memoria histórica, lo vuelvo a repetir, es el periodo de mayor prosperidad económica y social que ha tenido España. Yo creo que eso es algo que tenemos que poner en valor. Nadie duda de que a día de hoy la Constitución se tenga que reformar. Nosotros incluso somos los primeros que proponemos algunos tipos de mejoras. Y además, digamos que haya gente que pueda estar en contra y que tengamos en Cataluña, pues bueno, el conflicto político que podamos tener. Un par de cosas al señor Bea. Yo he puesto que son 40 años de paz. Si miras, digamos, en décadas o en grandes periodos de tiempo, sí, yo creo que ha sido un tiempo de paz. Seguramente incluso cuando yo lo escribía, porque yo lo he redactado, me acordaba en ese momento de las 1000 víctimas de ETA, y aún así he puesto tiempos de paz, aunque han habido, evidentemente, dificultades, sobre todo en algunos territorios, pero aún así creo que mirando, digamos, la historia de España durante siglos incluso, creo que podemos afirmar sin ningún género de dudas que en general ha sido un tiempo de paz. Y lo único que le pediría, señor Bea, es que no se arrogue más lo del Popla Català. En el Popla Català, en las últimas elecciones, la formación que recibió más votos en Cataluña fue Ciutadans. Por favor, nosotros no lo haremos, nosotros nunca hablaremos del Popla de Cataluña y nos lo arrogaremos nosotros como si fuera de nuestra propiedad. Tampoco lo hagan ustedes. Gracias.
Señor De Franc. Perdón, señor Benejam. Gracias.
Gràcies. Bé, primer he comentat també, com ha dit el Sergio, que nosaltres també entenem que la Constitució no és una cosa inamovible, sinó que es pot reformar. De fet, s'ha fet i en aquest cas el que fa falta per reformar la Constitució és majoria, no? És majoria, és democràcia, en definitiva, el que fa falta per reformar la Constitució. Si hi ha una majoria que demana reformar-la i en termes concrets es reforma la Constitució. No hi ha cap problema, no hi ha res que impedeixi, que pugui impedir aquesta reforma de la Constitució sempre que hi hagi una majoria social i democràtica que ho demani per les vies que estan establertes, que estan a l'abast de tothom. I aquí s'han fet referències a que si hi ha gent que no ha votat aquesta Constitució, bé, jo mateix tampoc l'he votada, jo crec que aquí hi ha majoria de gent que no l'ha votada en l'any 77 o 78, però això no vol dir que hagi perdut vigència. Per què? Perquè precisament el que regula aquesta Constitució són drets fonamentals i configura el que és el conjunt de l'Estat, incloses les comunitats autònomes, perquè aquí el senyor Soler ha dit que no parla de les comunitats autònomes, però sí que en parla. Precisament ho regula la Constitució. No sé si hi ha algun lloc que ho regula, a part dels estatuts, que la pròpia Constitució diu que han de tenir les comunitats autònomes, és a la Constitució. Per tant, bueno, parlar sí que en parla, evidentment. Vostè potser vol dir que tindria de dir altres coses. Bueno, doncs, amb això podríem estar d'acord, però no és que no faci referència, al contrari. I també ha dit iniciativa, el senyor Gutiérrez diu que la Constitució textualment és analfabeta digital. Bueno, jo en aquest terme, o sigui, jo crec que analfabeta digital, si analitzem les Constitucions des d'aquest paràmetre, totes ho són. Perquè ni tan sols les últimes Constitucions dels països que l'han canviada més recentment tampoc han regulat la protecció de dades, per exemple, ni qüestions digitals. No. Mireu, això es pot regular perfectament per lleis. No fa falta que estigui regulat a una Constitució perquè es faci complir el tema, per exemple, de la protecció de dades. Esquerra deia que, bueno, ridiculitzava amb el tema de doctrinar a les escoles parlant de la Constitució. Bé, jo crec que el ridícul és pensar que parlar de la Constitució, que és el marc o la carta magna a la qual estem subjectes tots,
sigui adoctrinament. No sé, igual que parlar de l'Estatut, igual que parlar d'altres coses. És que no crec que sigui adoctrinament ni de lluny. Adoctrinament és una altra cosa, ja sabem molt bé què és adoctrinament, és impartir píndoles a favor de determinades formacions polítiques, no a favor d'una Constitució, que és una carta magna. Es pot, mentre estigui vigent, evidentment. I respecte a l'article 3, que deia, i acabo amb això, l'article 3, que deia el senyor Gómez, que parla de la supremacia de la llengua espanyola totalment. Bé, l'article 3 parla de que l'espanyol, la llengua espanyola, és la llengua oficial de l'Estat. Això vol dir que sigui... aquesta frase supremacista, jo no ho crec, perquè, a més, el punt següent del propi article 3 fa referència a les altres llengües espanyoles, que vostè deia, sí, sí, les altres llengües espanyoles són també oficials a cada comunitat autònoma de la qual és aquella llengua. Per tant, evidentment, parla de les altres llengües espanyoles, inclòs el català. Gràcies.
Gràcies. Senyor De Frank.
Solo quería hacer dos apuntes y se me vienen unas cosas a la mente que por lo que había originado el debate, ¿no? Una cuestión es que lo del proceso constituyente, yo creo que deberíamos perder el miedo a esta expresión. No es solo una reforma, es un proceso constituyente que ponga las nuevas bases sociales de una constitución. Decía un constitucionalista muy famoso en Latinoamérica, que todos los que hemos trabajado en constitucionalismo allá admiramos, decía, no nos pensemos, después de reformar una constitución en el 2007, decía, no nos pensemos que por reformar la constitución vamos a tener todo hecho. Es un punto y aparte, es un punto de salida, pero los problemas sociales seguirán estando ahí y tendremos que seguirlos afrontando uno a uno. Solo quería aportar esa reflexión y a Pera, me vas a disculpar, Pera, yo no me acuerdo cuándo se aprobó el Estatuto de Autonomía, pero recién llegado, tenía poco tiempo de llegado a Barcelona, pero sí me acuerdo del apoyaré.
Señor Soler, ¿usted volía a intervenir?
Gràcies. No, només per contestar almenys dues coses que m'ha dit directament. Senyor Benejam, supremacia de la llengua espanyola vol dir que està per sobre de la resta. I l'article 3.1 diu clarament que tots tenim el deure de conèixer el castellà i el dret de fer-lo servir. El deure de conèixer el català ni hi és ni se l'espera, perquè de fet quan el vam posar a l'Estatut el Tribunal Constitucional va dir que no era constitucional. I ho va dir el Tribunal Constitucional fruit d'un recurs que vostès van interposar. El deure de conèixer el català ni hi és ni se l'espera. Per tant, hi ha una llengua que està per sobre de les altres. Això és un fet. A partir d'aquí, si ho valora com a positiu o negatiu, és cosa de cadascú, però això és un fet. I l'altre punt que volia fer és en relació a la reforma. Jo primer tinc por de quina reforma se'ls hi pugui acudir al bloc del 155 i, per tant, quina reforma em pot sortir, perquè jo crec que en comptes d'avançar retrocediríem. Però després dir que és reformable per majoria democràtica, jo no sé si tothom que està aquí coneix el procediment de reforma, però vol dir 2/3 del Congrés, 2/3 del Senat, dissoldre el Congrés i el Senat, fer eleccions, que un nou Congrés torni a ratificar la reforma, que el nou Senat torni a ratificar la reforma i llavors ho portin en referèndum i la majoria ho voti. Home, dir que aquest procediment de majoria democràtic, home, és evident que la reforma que pugui sortir de 2/3 del Congrés i 2/3 del Senat, molt, molt, molt no avançarem. Gràcies.
Bé, doncs passaríem a la votació, sí? Vots en contra? Vots en contra per part d'Esquerra, de la CUP, PDeCAT Demòcrates, senyor Cortés, senyor De Frank i per part d'Iniciativa. Vots abstencions per part del Partit Socialista i vots a favor per part del Partit Popular i per part de Ciutadans. Per tant, no té a lloc celebrar el 40è aniversari de la Constitució espanyola.